De nit, vistes panoràmiques de la ciutat de Barcelona.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta...
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
Carles Porta seu en un estudi de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. No estem acostumats, per sort, a que es cometin crims a plena llum del dia i al mig del carrer. El dia 9 de febrer de 2009, poc després de les 8 del matí, quan la ciutat comença a bullir... Bé, avui la pandèmia ho ha trinxat tot, però situem-nos al 2009. A les 8 del matí, a la cantonada de Travessera de Gràcia amb Sant Aló, un encaputxat mata un jove executiu d'un tret al cap. Costarà molt d'encaixar les peces d'un puzzle que tindrà els barcelonins amb l'ai al cor. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa els auriculars i mira endavant, cap a la cabina del tècnic.
Comencem.
Assassinat un home en ple carrer aquest matí a Barcelona. L'agressor li ha disparat un tret al cap i ha fugit corrent.
Crims. Amb Carles Porta. Capítol 2. Sant Aló. Barcelona, 9 de febrer de 2009. Des del Tibidabo, vista panoràmica de la ciutat amb el mar al fons, en un dia clar, sota la llum del sol del matí.
Bon dia, són les 8.
Un rellotge digital marca les 8 i un segon, 2, 3... En una vista zenital de la cruïlla del carrer Sant Aló amb Travessera de Gràcia, l'enquadrament descendeix a poc. Fosa a negre. 8 i 18, 58, 59, 8 i 19.
Gerard Dos de Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia. Acaben d'assassinar un home a la Travessera de Gràcia. A la Travessera de Gràcia al carrer Sant Aló.
A Barcelona?
Sí, aquí a Barcelona, l'han disparat.
No el toquis, no el toquis.
Hola, bon dia, Mossos,
diuen. Hola, bon dia. Envien ràpidament els Mossos d'Esquadra a Travessera de Gràcia amb Sant Aló, que li han fotut un tret un senyor.
I què saps? És al terra, aquest senyor?
Està al terra, està al terra.
Acaben de disparar a un home. La persona està caïda i en el suelo, no sé si muerta o...
Inspector Grasa, Divisió d'Investigació Criminal.
El dia 9 de febrer de l'any 2009, jo estava adreçant-me a la feina com feia cada dia. Era un dia molt fred. Jo sóc fredolic. Era un dia de febrer, hivern. Jo visc a les afores de Barcelona i vaig rebre una trucada d'un sergent de l'àrea d'investigació criminal.
Sant Aló, en Gràcia. Una persona ha sigut disparada i està a terra. Ha rebut algun indicatiu a Sarrià. Sant Aló, en Gràcia.
I he fet un tret al cap amb una persona i dic, ostres, de debò? I diu, sí, de debò, de debò. Jo estava ja entrant a la ciutat de Barcelona i, evidentment, camí de les Corts em vaig adreçar al lloc dels fets.
Persona ferida al terra. Possiblement per arma de
punt. Per Déu, totalment.
8 i 21 minuts. Diversos agents dels Mossos són a la zona, perimetrada amb cinta balisadora, rere la qual s'amunteguen desenes de curiosos.
Quan jo arribo al lloc dels fets, el que m'expliquen és que hi ha una persona al terra amb un tret al cap.
Sargenta, Divisió d'Investigació Criminal.
Comencen a separar testimonis i manifestacions que hi havia en aquell moment, les persones que es trobaven al carrer i que poden facilitar algun tipus de dada, com anava vestit, quina corpulència tenia.
La sargenta no mostra el rostre.
Aquesta persona sembla que baixava del carrer Sant Aló per Travessera de Gràcia, que s'ha acostat una persona molt corpulenta, que portava posat un passamuntanyes, li ha disparat al cap i ha marxat pel carrer Casanovas, direcció Diagonal.
Portava una pistola amagada amb un diari, s'ha col·locat gairebé a tocar d'ell.
Maica Navarro, periodista.
I fregant la pistola al clatell, a boca de canó, ha fet un únic tret.
Confirmat, persona estirada al terra, ferida de foc a la cara.
8 i 23.
Davant, tenim l'arma homicida també, d'acord? Davant dels contenidors de terra que n'hi ha Muntaner 264.
Algú em diu que hi ha la pistola amb un contenidor d'una obra que hi havia al carrer Casanova, a mig de carrer, entre el que seria Diagonal i Travessera de Gràcia.
Em dóna la descripció, sisplau?
Una arma curta, és un 9 mil·límetres per darrere, em sembla, de la marca Star, bueno, encara no l'he tocat. Està aquí amb els contenidors, amartellada.
Trebut.
8 i 35. A terra, enmig de la vorera, un telèfon mòbil.
Està allà, a prop de la víctima, i sona el telèfon molt insistentment. I nosaltres, evidentment, no podem tocar en espera de l'arribada de la comitiva judicial.
El mòbil no parava de sonar. Entenem que aquesta persona havia d'arribar a algun lloc i no havia arribat i algú estava preocupat.
Vale, entenc que s'ha trobat el passamuntanyes, també?
Afirmatiu, s'ha localitzat un carrer a l'arma homicida i un passamuntanyes.
Quan veiem tot el que abandona aquesta persona, sincerament que ho pensem i ho diem allà, ostres, no sembla molt professional. Si abandones un pas a muntanyes, qui et diu que no tinguis ADN teu, perfil genètic allà dins? O has pogut deixar una empremta a l'arma?
8 i 43.
També hi ha una testimoni que comenta que es treu el pas a muntanyes quan es creu amb ella, i pot donar una descripció una mica més acurada doncs, de les característiques físiques d'aquesta persona.
1,75 d'alçada, complexió corpulenta. Portava un abric 3 quarts de color blau.
Llavors, nosaltres decidim elaborar un retrat robot.
Caporal Bosch.
Es tractava d'un home jove, corpulent, d'una alçada d'1,80 m aproximadament, cara rodona, amb el cap rapat.
Sobre una taula, el retrat robot de l'home, de nas ample i llavis molsuts.
Aquesta persona portava un pas a muntanya. Ja ha marxat direcció Casanova, corrent cap avall, sentit mar.
El poc que sabem és per el que ens diuen els testimonis.
Sento el tret, sortit, hem vist aquesta persona a terra, el tio com sortia corrents, amb el pas en muntanyes, i s'ha anat corrents cap a Diagonal.
I ha sortit corrents carrer Casanova, direcció Diagonal.
Els Mossos fan controls de trànsit en diversos punts de la ciutat.
El que ens capfica en el seu moment és que pugui abandonar el país, que pugui marxar. Si pot haver anat a la zona de l'aeroport o de l'estació de tren.
Les 9 en punt.
Atentat a Madrid, una furgoneta bomba ha explotat a primera hora d'aquest matí.
Una columna de fum, és tot el que es pot veure, i el col·lapse de trànsit.
Una explosió de gran potència a prop de la Cambra de Comerç de Madrid.
Just aquell mateix dia també hi havia hagut un atemptat a Madrid.
La furgoneta bomba ha esclatat a només uns metres d'aquí, sota d'aquesta via i sota d'aquest pont, que tot i l'explosió no ha patit danys estructurals.
I en aquell moment ETA estava activa i, per tant, no s'escartava aquesta possibilitat que hagués pogut passar a Barcelona, també.
A Barcelona, la policia i el cadàver continuen al lloc dels fets.
Veies vianants per tot arreu, veies periodistes als terrats, balconades, terrasses, a tot arreu. Vull dir que era realment un lloc complex de treballar. Vaig pensar, vaja, tenim un problema. Tenim un problema.
Caporal Madurell, Divisió d'Investigació Criminal.
Una característica del grup d'homicidis i de l'escena del crim és el silenci. Fins i tot entre nosaltres parlem amb veu baixa i és com un moment d'analitzar l'escena. En aquell moment no ho tens. És una bogeria.
Sorprenia que el crim s'hagués produït en un lloc amb tants ulls i amb tantíssima gent. Un enjambre de molta gent, cotxes, Travessera de Gràcia, els pares que acompanyen les crius, els col·legis, que està tot ple de col·legis. Hi ha tanta gent que et costa recordar una sola persona. El que pots arribar a pensar és que precisament el que busca l'assassí és aquesta quantitat de gent que provoca que tu passis desapercebut.
Perdent la pista d'algú a Diagonal, pot haver anat
a qualsevol lloc del món.
Un testimoni a peu de carrer parla amb una periodista.
No, estàvem aquí fent un cafè i hem sentit un tret. I al moment de girar-nos i mirar, hem vist gent que corria. I pujava una nena corrents, plorant. I què ha passat? Diu, és que li han fet un tret a un senyor aquí a la cantonada.
Hi havia mitjans de comunicació que estaven a una illa de diferència, La Vanguardia mateixa, per exemple. Fotògrafs d'aquest diari van poder baixar molt ràpidament. El cos encara estava allà, no havia arribat al servei judicial per retirar el cos.
Enrique Figueredo, periodista.
Recordo perfectament el llavors inspector Grassa, que era responsable en part de la investigació, tenia responsabilitats en el tema de la investigació criminal, com estava allà. I recordo molt bé que vam captar una imatge d'ell, un home sempre seriós, poc amic de donar informació als mitjans, que reflectia una mica doncs, aquell ambient, no? De tanta proximitat entre premsa, policia i testimonis.
Finalment, quan mirem la cartera, traiem la documentació de la víctima i veiem que respon al nom de Félix Martínez Touriño.
El primer que pensen els Mossos és que la víctima pot ser familiar del candidat socialista gallec. El mort es diu Martínez Touriño i el candidat Pérez Touriño. Però fan les comprovacions i no tenen res a veure. Els dos Touriño no són ni parents llunyans.
Les 9 i 15 minuts. Dos operaris del servei judicial s'enduen el cos de la víctima en una llitera.
Quan ja havien, evidentment, tret el DNI, algú del grup d'homicidis em va dir, es diu Félix Martínez Touriño i és el director del Centre Internacional de Convencions de Barcelona.
En una foto, l'home, d'uns 35 anys, cabells curts negres, cara arrodonida i ulls foscos amb ulleres sense muntura.
Félix Martínez Touriño era director des de feia 10 mesos del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, amb seu al Fòrum. Els seus companys no s'expliquen què ha pogut passar.
No podem entendre què és el que ha passat ni com s'ha pogut produir aquesta situació. I tampoc no sabem res més, perquè ningú ho sap res més. I pensem que l'únic possible és que hagi estat una equivocació, perquè si no, no es pot entendre.
I era una persona molt jove, perquè era una persona que tenia 36 anys i passava a ocupar un càrrec realment important. Feia poc d'un any que estava ara director del centre. Ell veia doncs, una manera de treballar que no li agradava i havia donat un plaç d'un any de temps a tota aquella gent que treballava d'una forma que ell no creia adequada perquè s'adaptessin a la seva manera de ser. També sabíem que ell aquell dia tenia un viatge a Lyon, era un viatge a la seu, on ell havia de proposar els acomiadaments.
Félix Martínez Touriño no va arribar a Lyon, on hi havia la seu central de la seva empresa.
Un únic tret tan certer amb una mort immediata, tots ja vam interpretar que jo era un sicari.
Sent com eren les característiques tan especials del crim, evidentment es van obrir totes les opcions. Fins i tot es va tenir sobre la taula la possibilitat de que això tingués a veure doncs, amb alguna qüestió relacionada amb un crim passional. Que la víctima hagués estat ficada en algun negoci brut, que hagués sortit malament...
Vam pensar en moltes hipòtesis. En aquell moment penses moltes coses. Penses una errada, penses un tema terrorista, penses un ajustament de comptes. No sabíem en aquell moment què podia passar. No sabíem res.
Els Mossos miren pels voltants d'on s'ha produït el crim i demanen les imatges de totes les càmeres de seguretat.
Les primeres càmeres que observem allà al lloc dels fets ens permeten veure l'acció homicida en diferit, però tal qual ha ocorregut. Hem de fer un puzzle, no? Perquè un tros el veus per una càmera i l'altre tros el veus per l'altra.
A càmera lenta, imatges d'una càmera de seguretat.
Es veu en Félix baixant pel carrer Santaló.
L'home passa per davant d'una porta de vidre.
I com un home que li va al darrere...
Des de la càmera de seguretat, a l'interior d'un gimnàs, es veu el carrer, per on passen els dos homes.
Treu allò que sembla una arma.
La víctima es desploma.
i li dona un tret al cap.
En les imatges borroses, diverses persones s'apleguen al voltant de la víctima.
I, paral·lelament, un vehicle Citroën C4 sortia direcció Besòs molt ràpid.
Rebobinen les imatges.
Obtenim unes imatges molt bones i, en una primera instància, podem determinar una descripció física de l'autor.
Veiem que és una persona molt corpulenta, molt més alta que la víctima, amb una jaqueta 3/4 de color fosc, amb un pantaló de color clar.
A l'escena del crim, els operaris carreguen el cos de la víctima en una furgoneta.
Estava clar que això seria un cas molt, molt mediàtic i del qual hi hauria molta demanda d'informació des del principi.
La gent, evidentment, es feia preguntes. Normal, al barri, al districte, però també a la ciutat.
El diari maten de un tiro en la cabeza al jefe del centro de convenciones.
Hi havia molta pressió, hi havia pressió mediàtica perquè era un fet que sortia contínuament, no només a televisió, sinó que a ràdio, a tot arreu.
Els investigadors comencen a reconstruir les últimes hores de la víctima i també investiguen la seva vida. Volen saber si estava relacionat amb negocis foscos o tenia algun enemic que hagués pogut encarregar el crim.
Quan vam començar a investigar per si tenia alguna doble vida o algun assumpte fosc...
Mosso 3322.
Era una persona absolutament normal, com qualsevol de nosaltres. No, era inclús allò que dius, no trobaves ni una escletxa.
En una foto amb Fèlix amb vestit i corbata, somrient.
Vam veure que era una persona que treballava pràcticament de 9 del matí i 9 del vespre. Tenia la seva parella, amb la qual tenia pensat casar-se... més endavant.
En una altra foto, vestit informal.
Llavors el que fem és preguntar a la seva parella que ens digués alguna cosa que hagués passat durant els darrers temps o que a ella li hagués semblat una mica fora del normal o alguna persona que hagués aparegut que li hagués cridat l'atenció per algun fet.
Dilluns 2 de febrer, una setmana abans del crim. Al fons d'un aparcament subterrani, 8 de vehicles, un sol cotxe aparcat.
El senyor Félix Martínez Touriño sembla ser que dies abans havia posat un anunci mitjançant internet, no, per vendre el seu vehicle.
Algú hi puja.
Ell volia vendre un BMW, atenent que ell portava un vehicle d'empresa i no necessitava segurament aquell vehicle. I el va posar a la venda. El dilluns, dia 2, va rebre la trucada d'un senyor que es fa dir Òscar i que diu que vol veure el vehicle aquest, que està interessat en comprar. I queden a Castelldefels.
Vistes a nital d'una carretera que circula en paral·lel a la platja.
Ell, quan ho comenta a la seva parella, li diu, home, que t'acompanyi el Javier, no, el teu amic, perquè no hagis d'anar sol. I van anar tots dos.
Vora el cotxe aturat, dos homes fan una encaixada.
I allà es va presentar un noi. Aquest noi deia que era veneçolà, evidentment amb accent sud-americà, i portava el cabell enredat amb una cua, lligat amb una cua.
En un carrer solitari, els dos homes conversen.
I sí que va fer algun comentari del tipus que igual al Fèlix no li va donar importància, però sí que a lo millor el Javier sí que va pensar que estrany tot plegat, no? Portava una targeta del CCIB al Fèlix i aquest home de seguida va desxifrar CCIB amb el que seria un centre de convenció. Ostres, si vostè treballa en un centre de convenciones de Barcelona, debe ganar-se bien la vida, no? Que jo a mi em diuen que era el CCIB i no sabia ni que existia el CCIB, no ho sabia. I aquest senyor ho sabia, no?
Dissabte 7 de febrer, dos dies abans del crim.
Dissabte torna a rebre una trucada i aquí ja el que li acaba de dir és que vol tornar a veure el vehicle.
Queden a la zona de Francesc Macià. Aquest senyor es presenta ja amb una Harley Davidson. El Fèlix va acompanyat de la seva parella. La seva parella ens relata una mica com veu o com descriu aquest tal Òscar. Era una persona més aviat de constitució prima, sud-americà, amb el cabell llarg, amb una cueta, que portava aquesta motocicleta i llavors el que fan és tornar a donar una volta amb el vehicle.
Un home assegut en una Harley es treu un passamuntanyes. El BMW circula.
I quan el Fèlix torna, li comenta a la seva parella que aquest senyor li ha preguntat per on van a sopar aquella nit, que sí que té la intenció de comprar el vehicle, però bueno, han parlat també de temes personals.
Vista exterior del restaurant Memòries de Xina.
El senyor Félix Martínez Touriño, juntament amb la seva parella i uns amics, estan sopant en un restaurant oriental de la zona de Sant Gervasi.
Sobre la taula, un mòbil.
I torna a rebre una trucada d'aquest home. Vull dir, ja comença la cosa a ser una mica insistent, no?
Els dos homes estan drets a la porta.
Ella es presenta en el restaurant. Tenen una conversa d'un quart d'hora amb el Fèlix, dient que ell ha vingut amb uns amics i veu que tampoc hi ha lloc i que marxarà del local. El seu entorn més proper d'amics els hi estranya, doncs, que aquesta persona que li vol comprar el vehicle al cap i al fi s'acabi presentant en un local on ella ha anat a sopar.
Diumenge 8 de febrer, la nit abans del crim.
I ja no sabem res d'aquest tal Òscar fins que el diumenge, abans dels fets. Abans d'anar a dormir, ell la truca i li comenta com a anècdota que no saps qui m'ha trucat.
Trucada entrant, Òscar Cotxa.
El que m'ha trucat és l'Òscar. Molt insistentment que volia quedar-la demà i ja li dic que no, perquè demà marxo a Lyon.
Dilluns 9 de febrer, dia del crim.
El Fèlix ja no pujarà a l'avió.
Un avió s'enlaira des de l'aeroport del Prat.
La descripció de la Carolina, la parella de la víctima, permet fer un retrat robot de l'home que es fa anomenar Òscar i que va amb una Harley Davidson.
En un retrat robot, un home de cara allargada, nas punxegut, ulls ametllats i llavis prims.
Anem a veure què passa amb aquest senyor que es diu Òscar, què té a veure amb tot això, perquè no és natural. Una cosa és anar a comprar un cotxe i una altra cosa és aquesta insistència, aquestes preguntes. No és normal ni és natural.
Primer pla dels ulls inexpressius de l'home del retrat.
L'aparició d'aquest tal Òscar ens és molt interessant. Tenim un telèfon. Aquest telèfon l'analitzem i veiem que aquest telèfon únic i exclusivament s'ha utilitzat per contactar amb la víctima des del dia 2.
Una setmana abans del crim.
Fins al dia 7.
Dos dies abans.
Que ha deixat de funcionar. En les ubicacions ens el donen a Castelldefels, a la zona de Francesc Macià. I ja aquí comença a haver-hi un sospitós important. També hem de dir que no valorem que sigui l'automaterial per la constitució. És a dir, una persona petita, prima, amb el cabell llarg, amb cueta, i pensem que l'automaterial era una persona corpulenta, alt, grossa. Ja teníem dues persones sospitoses. Teníem la persona que contacta, que possiblement era qui gestionava on es trobava i feia els contactes, i l'automaterial.
En imatges de TV3, operaris netegen la sang a l'escena del crim.
Encara hi ha moltes incògnites al voltant de l'assassinat del director del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona.
El crim de Santaló tenia la ciutat absolutament commocionada.
El diari maten de un tiro a un ejecutivo en plena calle.
Segons les primeres investigacions, el presumpte assassí hauria estat vigilant els passos de Martínez Touriño.
I els jefes volien tema.
Algú hauria contractat un sicari.
Los Mossos ja tienen un sospechoso del crimen de Santaló.
Volien obrir el diari amb el crim de Santaló, sí o sí.
La persona que ha disparat l'assassí era un home alt i fort, que portava un passamuntanyes.
Lo insòlid del cas feia que els responsables de les redaccions apretessin els seus redactors, que aconseguissin qualsevol detallet que permetés explicar una mica allò tan insòlid que havia passat.
En un altre titular, un pistoler assassina el director del Centre de Convencions.
Mentre els periodistes busquen novetats del crim de Santaló, un equip de Mossos continua analitzant les imatges de les càmeres de seguretat. Encara no tenen el nom real de cap sospitós. Hi ha moltes càmeres i moltes hores per revisar.
De nit, imatges de la càmera de seguretat del gimnàs.
Les persones que es dediquen a analitzar aquestes imatges el que veuen és que aquesta persona ha arribat la nit anterior.
El Citroën aparca al carrer.
Ha arribat el dia 8, a les 8 del vespre, aproximadament, i ha arribat amb una altra persona i amb un vehicle. És un Citroën T4 i d'aquest vehicle baixen dues persones.
Una d'elles se li veia amb un cabell llarg, amb una cua. L'altra se li veia una persona forta, sense pèl en el cap.
Llavors ja ens apareix una tercera persona, és a dir, ja tenim l'Òscar, que és aquella persona que li volia comprar el vehicle, tenim l'automaterial I tenim aquest tercer, que sembla ser que és el que porta el vehicle, no? I que seria també una persona molt corpulenta.
L'home de cabells llargs, amb jersei de color clar.
S'observa que dies enrere hi va haver una vigilància. Veiem unes persones i uns moviments que determinen una espera i estan mirant en direcció on viu Félix Martínez Tourinho.
El que també veiem és que sobre les 9 del vespre apareix un altre vehicle que va aparcar al costat del Citroën i l'automaterial, la persona aquesta més corpulenta, que anava rapat, va entrar a la part posterior del cotxe i pocs segons després va sortir i aquest vehicle va marxar. Allà vam deduir que hi podia haver hagut el pagament, hi podia haver hagut l'aportació de l'arma, els hi podien haver donat algun tipus d'informació, no sabem. Però ja ens apareix un altre element, ens apareix un altre vehicle que no sabem en aquells moments de qui era perquè no el teníem identificat.
Aquest nou cotxe que ha aparegut és un Pathfinder. Més tard serà important.
Els agents que estaven visionant em van dir: Xavi, mira, es veu el C4, es veu unes persones i contínuament aquestes persones van a aquest punt mort. Era un punt mort perquè a la botiga hi havia una columna i aquesta columna tapava aquest punt mort.
Era una mica de dir, eix, què estan fent aquí? Aquí, en teoria, no hi ha res, perquè és la vorera, no? Però si estan segons o un minut i després tornen enrere, què deu haver-hi aquí?
Aleshores, vam anar al lloc dels fets i vam veure que aquest punt mort tapava una cabina.
Imatges d'una cabina de telèfon pública.
Peticionem quines trucades es van fer aquell dia des d'aquella cabina. I la sorpresa va ser que vam veure que es van fer un total de 26 trucades. Des de que arriba aquest vehicle fins que passen els fets.
En aquella cabina es van fer més trucades la nit abans del crim que en tota la setmana anterior. Una cabina que està a pocs metres del lloc on van matar el Fèlix i del pàrquing on guardava el cotxe.
S'obre la porta automàtica d'un aparcament subterrani.
La víctima tenia el seu vehicle estacionat al mateix travessera de Gràcia, en el pàrquing Saba.
Un cotxe hi circula.
I mirant les imatges d'aquest pàrquing, casualment veiem entrar un Citroën C4 amb una sola persona que el conduïa. I en les imatges del pàrquing veiem que aquesta persona que condueix és la persona que acompanya l'automaterial, que ens apareix a les imatges que tenim a fora.
Diverses imatges congelades de l'home.
Inclús va quedar gravat en el moment de fer el pagament del pàrquing, no el senyor Ford Calp, sinó el senyor que també portava una cueta i també bastant fort, que l'acompanyava. Aquesta persona queda fotografiada, no?, fent el pagament amb el tiquet. I allà va ser molt important perquè vam tenir una placa de matrícula.
En imatges fixes del Citroën sortint de l'aparcament, la matrícula.
Va ser molt important.
Aquest vehicle té una assegurança i el que veiem quan comencem a treure titulars i conductors habituals és que el conductor habitual, quan demanem la fitxa de la seva documentació, veiem que per característiques físiques correspon a la persona que porta aquell vehicle. Ja el tenim identificat com el senyor Yader Jair Castro Henao.
Va ser la primera vegada en tota la investigació que vam poder posar nom i cognoms a una persona. Això ens va permetre, primer com a grup, tenir una esperança per resoldre el crim.
Ensenyen la foto del Yader, el conductor del Citroën C4 que estava al lloc del crim, a la parella de la víctima, i ella diu que el Yader no s'assembla al tal Òscar que volia comprar-li el cotxe insistentment. Ha passat un mes del crim.
Nosaltres, durant tota aquesta investigació, que va ser molt intensa, teníem molta por que els mitjans de comunicació extraguessin algun tipus d'informació. Ara que teníem una línia, intentàvem ser molt hermètics, perquè si aquesta línia es publiqués, a lo millor ens tirava per terra tota la investigació.
En una imatge fixa de la càmera del gimnàs, l'assassí passa per davant de la porta.
I d'una manera com fos, em va robar el printer. I clar, això va ser... Dios! El printer de l'assassí de Santaló. I vaig anar al diari i vaig dir... Hòstia, tinc el printer. Aquell printer va ser portada. I jo estava absolutament eufòrica perquè tenia una imatge, tenia alguna cosa més que la resta. Em va generar una bronca monumental d'un dels investigadors que em va acusar de ser una irresponsable per haver publicat aquell printer.
El neguit dels investigadors creix. Ara es concentren en les intervencions telefòniques dels números als que van trucar els sospitosos des de la cabina de travessera.
Es van intervenir més de 50 línies telefòniques. Clar, el volum de feina que això genera és immens.
Vista de la torre de comunicacions de Collserola enmig dels núvols.
Vam veure trucades a mòbils i trucades a l'estranger. Trucades a Colòmbia i trucades a França. I llavors has de derimir què pertany a la investigació i què no.
Ja quan ens arriben les tarificacions del telèfon d'aquest famós llader, una de les trucades que fa és amb un telèfon que pertany com a titular d'una empresa que es diu Seibold.
Vista aèria dels contenidors del port de Barcelona.
Seibold és una empresa que es dedica a la inspecció dels petroliers que arriben al port de Barcelona. Ara els Mossos investiguen quina relació hi pot haver amb la mort del Fèlix Martínez Tourinho.
Nosaltres, evidentment, fent més gestions per saber què és aquesta empresa o qui portaria el telèfon d'aquesta empresa, perquè és un telèfon associat amb aquesta empresa, no?
I el que veiem també és que aquest terminal coincideix amb trucades i ubicacions al telèfon que teníem investigat del tal Òscar. Per exemple, com el telèfon de l'Òscar el teníem posicionat a Castelldefels quan s'ensenya el vehicle, aquest telèfon d'aquesta empresa també el tenim ubicat a Castelldefels el mateix dia i hora quan el tal Òscar estava intentant comprar el vehicle al Félix.
On està un està l'altre, sempre estan junts. I amb aquesta informació que ens arriba ens venen a dir que el titular és un tal Said Sánchez Zuloaga.
La foto d'un home prim de cara allargada.
Aquest senyor rebia trucades del Jader, que és un dels identificats.
Quan vam investigar a Said, vam veure que tenia antecedents per tema de tràfic de substàncies, que va complir fins i tot pena de presó. Això ens va obrir la via que aquesta persona tenia contactes amb un àmbit social una mica fosc. Aquesta persona potser sí que tenia algun tipus de contacte amb persones que poguessin haver comès el crim.
Els investigadors ja tenen dos noms, el Jader, el del Citroën C4, i ara el Said, que encara no saben qui és, però sí que han vist una coincidència. Les geolocalitzacions indiquen que el telèfon del Said sempre és al mateix lloc i a la mateixa hora on saben que estava l'Òscar els dies abans del crim. I troben més coses sobre el Said.
És titular d'un vehicle, un Pathfinder, i aquest vehicle és coincident amb el vehicle del lloc dels fets en què veiem que s'atura al costat del C4. I vam dir, bueno, ostres, aquí hi ha una coincidència. No només això, sinó que veiem que és una persona colombiana, veiem que té un aspecte físic semblant al que ens descrivien com el tal Òscar.
I el que fem és mostrar aquesta fotografia a les persones que havien tingut algun tipus de contacte doncs, amb el tal Òscar. Les persones que havien estat sopant amb la víctima, l'amic que l'havia acompanyat, la parella, i ens el reconeixen com a l'Òscar.
La foto d'en Said se superposa al retrat robot de l'Òscar. Se succeeixen imatges, un cotxe patrulla circulant, la carretera vista des d'un helicòpter de vigilància, algú truca des d'un mòbil. Una motocicleta de carretera circula per un polígon industrial.
Bé, els tenim identificats, però veiem que el Said, pocs dies més tard, aquesta persona abandona el país perquè veiem que el seu telèfon ho fa roaming. En aquella època, quan es feia roaming, és que sortia del territori. I veiem que hi ha DERP, el recorregut del seu telèfon i dels repetidors que li donen cobertura, ha tornat a Madrid i de Madrid ha desaparegut. I el Said ha marxat per la zona de França i també ha desaparegut pocs dies més tard.
En el moment que ens assabentem que no els tenim localitzats, com a unitat ens dona una mica de bajón. El tema és que intentàvem tirar del fil, pensàvem, ostres, vinga, va, que això ho resolem ràpid, i veiem que això no era així.
La policia parla amb les companyies aèries i comproven que tant el Yader com el Said han marxat a Colòmbia. De moment, no tenen proves per demanar la detenció internacional dels sospitosos i saben que no són els únics implicats. Qui hi ha darrere d'aquest crim? Han passat 3 mesos des de l'assassinat de Santaló i la investigació està en un carreró que sembla no tenir sortida.
Això era febrer del 2009. Mossos d'Esquadra encara estaven sota la lupa. S'estaven capacitats per portar investigacions complexes, i aquesta ho era. Tenies una víctima amb una trajectòria intachable que un sicari li ha fotut un tret al cap enmig de Sarrià-Sant Gervasi. S'havia de resoldre.
En un titular, cerco a l'assassino.
Jo, com a agent del grup d'homicidis, notava que la feina seria copsada per mil i un ulls. Sentíem l'alè al clatell de la gent dient ho podreu resoldre o no ho podrem resoldre, ho tirarem endavant. Era difícil de treballar amb aquesta pressió.
Un mes sin respuestas.
La pressió te la fas tu. No te la fan, te la fas tu, perquè saps que tu ets una dels responsables i tu vols que jo arribi a bon port. És un cas atípic que no passa afortunadament sovint, i és un cas que després es converteix en un cas mediàtic, no? Hi ha un assassí que ha marxat i que ningú sap qui és. Hi ha una sèrie de fets que fan que sigui un tema que has d'estar pendent, que has d'estar pendent. És així.
En un altre titular, una muerte que dispara les hipòtesis.
No podia quedar el dubte de que, bueno, teníem a la ciutat sicaris disparant i resolvent problemes amb trets al cap. Per tant, era necessari resoldre per donar tranquil·litat. Després, també, pel perfil de la víctima. Era el responsable del Centre Internacional de Convencions de Barcelona, un home amb moltes relacions amb el món empresarial de la ciutat, molt conegut, i, per tant, hi havia també una pressió per part de molts empresaris que deien... O sigui, era un dels nostres el que han executat enmig del carrer. Què està passant? I la gent necessitava respostes.
Vista del pati de butaques d'una immensa sala de convencions buida de gent.
Què passa quan treballes temàtiques així? Que treu el son.
En una presó, els llums s'apaguen.
El cap comença a donar voltes i comences a fer la croqueta al llit. Volta cap aquí, volta cap allà, m'han dit això, m'han dit allò altre, no m'oblidi d'això, demà cal fer això, demà cal fer allò altre, i són dies d'aquells intensos.
El temps passa i la investigació no avança. De moment han aconseguit 2 noms, Yader i Said, que han fugit a Colòmbia, i un retrat robot de l'assassí. Tenen moltes línies de telèfon intervingudes i cada dia han d'escoltar desenes d'hores de converses que fins ara no han aportat res.
Cada dia arribaves a la feina, et posaves els cascos... Eren moltes hores sentint converses que no portaven enlloc. Però aquestes converses que no porten enlloc et donen informació. Informació de com està aquella persona. Aquella persona saps que aviat dirà alguna cosa o aviat farà que et doni algun telèfon un més bo.
Quan s'inicien aquestes intervencions telefòniques, el que es veu és que molts d'aquests telèfons tenen relació entre si. És a dir, o són familiars, o són coneguts. En aquesta intervenció ja comencem a veure que es parla d'uns fets que passen a Barcelona.
Resulta que él le contó lo de Barcelona al marido de Liana, al John.
Una dona que parla amb la seva sogra i li comenta que cada vegada que la seva parella doncs, veu les notícies es posa molt nerviós, que per això va marxar a Colòmbia.
Claro que tiene que estar presente. Ya, pero sabes, es que él está en Colòmbia.
Que ha cobrat molts diners, però que aquests diners són bruts, estan tacats. I llavors fins i tot arriben a referir de, ja concretament més el fet de matar una persona.
Que yo sé muy bien a quién mató y que de mí no se va a esconder.
I ja donen molts detalls que ja ens donen a entendre que realment aquella persona ha estat l'autor material.
Hi ha una altra trucada d'aquesta senyora en què ens dona nom i adreça d'on està.
Calle Castilla-La Mancha, número 40.
És ja l'aportació final de localització d'aquesta gent.
De dia, tot de núvols grisos s'esvaeixen i deixen entreveure el cel blau.
Traiem les dades del padró, de la gent que conviu, del nucli familiar, doncs traiem una identitat.
Una foto en blanc i negre d'un jove de nas ample i llavis molsuts.
Aquesta identitat és del senyor Jorge Andrés.
Automàticament ja veiem que és l'autora dels fets, sense cap tipus de dilema. Perquè havia un retrorobot que era clavat, ja veiem per la seva constitució i la seva descripció que era ell.
Els Mossos ja tenen tres noms, Yader, Said i Jorge Andrés, l'home que va disparar. Però encara falta saber qui ha encarregat aquest crim i per què.
Quan ja tenim identificat l'autor material, en aquell moment has de valorar què fas. Si el detens, però també recordem que amb aquella persona no hi havia cap relació amb la víctima, amb Fèlix. Per tant, segurament hi ha la participació d'altres persones. Pensem que s'ha de continuar investigant per trobar quina ha estat la motivació i qui realment ha encarregat aquell amor.
Se succeeixen retrats d'un arxiu policial. Sobre una vista panoràmica de la ciutat, amb el mar al fons, surt el sol per l'horitzó.
Hi va haver un dia que vam arribar al despatx. Hi havia un company que estava en un ordinador investigant sobre el Said. Em va dir, hòstia, vine. I vaig dir, què passa? I em va dir, mira, que està pujat una Harley Davidson.
En una foto, l'home, amb jaqueta negra de cuir i ulleres de sol, assegut a la motocicleta, mirant a càmera.
Aleshores, vam començar a investigar sobre aquesta Harley Davidson i sobre qui era la parella de Said i vam veure que era Maria Pilar Moreno Blancas.
En una foto, l'home i la dona miren a càmera somrients.
Maria Pilar Moreno Blancas tenia una Harley Davidson al seu nom. I era la Harley Davidson que utilitzava el Said. La nostra sorpresa va ser quan Maria Pilar Moreno Blancas tenia els mateixos cognoms que el director d'audiovisuals de l'empresa CCD.
La foto d'un home gras amb ulleres.
Es diu Manuel Moreno Blancas. És germà de Pilar Moreno Blancas i cunyat del Said. I és també el cap del Departament d'Audiovisuals del Centre de Convencions i, per tant, empleat de la víctima.
I aquí ja és quan ja veiem que les peces encaixen perfectament. És un Tetris, no? És un puzzle. Tot va entrant, tot va lligant.
El problema que tenia el Manuel amb el Fèlix és que gestionava de manera molt anàrquica el seu departament. Es cobraven factures molt elevades amb comissions que podrien afectar la reputació del centre de convencions i, a més, sembla que s'utilitzava material, que era específic del centre, pel seu propi benefici i cobrar per això de manera negra. Això havia arribat al director i el director li havia donat un marge de temps per adaptar-se a la seva manera de fer, que era una manera molt legal, molt estricta.
Sabíem que el dia de fets, Félix Martínez Touriño anava a Lyon, anava a reunir-se amb la cúpula de l'empresa del CCIB i la hipòtesi que se'ns planteja en aquell moment era que en Félix Martínez Touriño anava a presentar l'acomiadament de Manuel Moreno. Per això l'homicidi s'havia de fer justament abans que marxés el dia 9 de febrer a Lyon. Manuel Moreno Blancas va ser l'autor intel·lectual del crim que estàvem investigant.
En una vista zenital de la cruïlla del carrer Santaló amb travessera de Gràcia, l'enquadrament s'enlaira a poc a poc.
Ens va costar molt acceptar, jo crec, el fet de que un acomiadament suposés un encàrrec d'aquesta mena, no? Quan realment descobreixes la veritat, et sobta que algú pugui arribar a fer una cosa d'aquestes, doncs, simplement per un acomiadament, no?
La policia ja té localitzats a tots els implicats. Ara han de preparar l'estratègia per detenir-los, però no serà fàcil. L'autor material, el Jorge Andrés, és a Madrid. L'autor intel·lectual, Manuel Moreno Blancas, és a Roda de Barà, al costat de Tarragona. Tot i que el Yader i el Said són a Colòmbia, els Mossos no volen esperar més. Mentre es preparen els equips per fer les detencions, tot es precipita. La Pilar, germana de Manuel Moreno Blancas, que també havia fugit a Colòmbia, torna per sorpresa a Barcelona. I com que hi ha una ordre de cerca i captura emesa contra ella, la detenen a l'arribar a l'aeroport. Si avisa els altres, els perdran a tots.
Els Mossos agafen les armes i pugen als cotxes.
Quan hi ha tantes persones involucrades, has d'intentar aconseguir el moment idoni en el qual quadri tot. Tot era un cacau de localitats i on s'havia de treballar. Tot això era realment una mica complicat.
Pensem que estem parlant de gent que es dedica a tirotejar persones a la ciutat. Vull dir que amb un ram de flors igual no et reben. Llavors s'ha d'anar amb molta cautela i amb molta seguretat i amb molts efectius desplegats.
Roda de Barà.
Érem els encarregats de detenir l'auto intel·lectual. Estàvem amb molta tensió. Vam dir, vinga, vinga, que surt, vinga, vinga, que surt. Però, ostres, Manuel Moreno no sortia.
Madrid.
En el moment que nosaltres, els que estem a Madrid, hem de fer la detenció de l'automaterial, estan passant unes hores.
Imatges del portal d'un bloc de pisos.
L'automaterial està a casa seva. Nosaltres estem a fora. Estem tots situats esperant-lo. Aquesta persona no surt, no surt. Comencem a preguntar-nos que si hauríem d'entrar, si hauríem de demanar l'autorització judicial per entrar.
Imatges d'un carrer de la ciutat, de nit.
Si no hi havia escletxa possible per sortir.
Sabem que ell podria anar armat, per tant, s'agafen totes les precaucions. Ens intentem camuflar en aquell entorn i tots anem comunicats, doncs, per emissora.
Roda de Barà. De nit, una parella de Mossos de paisà s'esperen dins d'un cotxe aturat prop d'una via de tren.
Em tocaven al grup de Madrid i em deien «Què, ja el tens, ja el tens, ja?».
Vista exterior d'una casa amb jardí.
I no surt.
Madrid.
Estem allà amb la màxima atenció, esperant que surti, i en aquest moment apareix.
A càmera lenta, un home corpulent surt d'un ascensor i travessa el vestíbul cap al portal.
Passa per davant nostre, un dels nostres diu «Ostres, és aquest». Tothom atén.
Roda de Barà, vista exterior de la casa, amb un llum encès.
Va ser...
S'apaga.
A les 9:45 de la nit, que es va obrir la porta.
Al jardí s'encenen uns fars.
I al moment d'obrir-se la porta, va sortir el vehicle de Manuel Moreno a tota velocitat.
S'obren les portes automàtiques del carrer i en surt un cotxe. Madrid.
El seguim amb les mirades. Ell va cap al cotxe. En aquell moment salta l'operatiu d'atenció a sobre d'ell.
Roda de Barà.
Jo vaig donar l'ordre i ell, doncs, no s'ho resistir. Va ser aquí quan vaig saber del cert que no ens havíem equivocat. La seva cara, la seva expressió. Quan va sortir del vehicle, no es va sorprendre que estiguéssim allà.
Un tren circula enmig de la foscor.
I llavors va considerar oportú la meva sergenta acompanyar nosaltres en el vehicle policial al detingut a l'automaterial.
Un cotxe dels Mossos circula per una carretera solitària.
És una situació bastant tensa que, a part de dir-li que calli, que no parli, que té dret a callar, a no declarar, a no fer-ho en contra seva, a dir que només ho farà davant del jutge, és una situació... Estàs sentat a dos dits de distància d'un assassí confés. Perquè el tio es desmunta i t'ho garla tot. Clar, jo no sóc perillós, però ell sí.
Una setmana després.
Els Mossos donen per tancat el cas del crim del carrer Santaló després que aquesta matinada
s'ha detingut a Colòmbia l'últim dels suposats implicats.
Els Mossos consideren que ja s'han detingut totes les persones que haurien participat de manera directa o indirecta en la mort de Félix Martínez Touriño, el director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Segons els investigadors, l'assassinat l'hauria encarregat un subordinat seu, Manuel Moreno Blancas, cap dels serveis audiovisuals del centre, com a venjança per la reestructuració del servei que preparava la víctima.
Moreno Blancas hauria tramat l'assassinat ajudat de la seva germana, Pilar Moreno Blancas. Ella es va encarregar de reclutar, a través de la seva parella d'origen colombià, els altres detinguts de nacionalitat colombiana, entre els quals hi hauria l'automaterial.
En un titular de diari, un acomiadament laboral va motivar el crim de Santaló. Vista panoràmica de Barcelona, de dia.
Tres anys després del crim, el 23 d'abril del 2012, comença el judici per la mort de Félix Martínez Touriño.
Imatges del judici.
Doncs no fa ni un minut que ha començat a declarar un dels acusats. De fet, el que primer declara és el sicari.
Jorge Andrés, emmanillat, s'aixeca a declarar.
¿Y qué dice que les entrega Manuel Moreno Blancas?
Él me entrega a mí la pistola con una foto. Una foto del señor Félix Martínez Touriño.
¿Y qué le dice?
Es ahí donde el señor Manuel Moreno Blancas me dice de que hay que matar a esta persona.
Una versió dels fets contrària a la del principal acusat, Manuel Moreno Blancas. Segons el seu advocat, la intenció no era matar la víctima, sinó només espantar-la, o com ha dit textualment, fer-la entrar en raó.
Declaració de Manuel Moreno Blancas.
Estoy arrepentidísimo. Maldito el día que pude tener la confianza con ese señor de lo que estuvimos hablando. Alguien que ha destruido nuestra familia, que jamás habíamos hecho nada fuera de sí.
Declaració de Jorge Andrés.
Pedirle al señor Manuel Moreno Blancas, con perdón de la expresión, que se apriete los pantalones y se toque allá abajo y sea capaz de decir la verdad.
El jurado declara que el acusado Manuel Moreno Blancas es culpable o no culpable de la muerte de Félix Martínez Touriño. Votos a favor de la culpabilidad, 7. Votos en contra de la culpabilidad, 2. Culpable.
Fosa negra. En titulars de diari, empleado criminal. La germana de l'inductor i dona de l'intermediari ha estat absolta de la seva complicitat. El sicario de Santaló mató por 12.000 euros. A la ràdio, Carles Portes treu els auriculars i mira a càmera.
Els acusats van ser condemnats a penes d'entre 13 i 24 anys, segons el grau d'implicació. I sabeu què? Aquest cas va tenir l'origen, en certa manera, en una història d'amor. La Pilar, la germana de l'inductor del crim, treballava d'infermera a la presó i allí va conèixer el que seria el seu home, el Said, que és el que es feia passar per l'Òscar que volia comprar el cotxe a la víctima i que va ser un dels que va maquinar l'operació. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem aviat amb una altra història de foscor.
Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Director i presentador, Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra. Basat en el programa Crims, de Catalunya Ràdio. una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA 2021.